El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Molt bon dia, escoltant la tertúlia del gall del monestir de Cugat.cat. Ara són les 9 i 18 minuts. Avui en companyia i de moment en l'estudi Ramon Bernils del Domènec Miquel. Molt bon dia.
Hola.
I del Víctor Alexandre. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Esperem que arribi el Rogel i Pedro, que no ens deixi aquí plantats en aquesta tertúlia. Portem una setmana amb un tema capdalt, principal, doncs que segurament els tertulians ja han fet algun comentari de... Parlarem de futbol o parlarem d'alguna altra història? Podem parlar d'altres històries. Estem parlant del Parlament. Ahir vam tenir la segona votació en què doncs, es va confirmar doncs, que Artur Mas no sortiria elegit com a president de la Generalitat, i paral·lelament també coneixem una mica la resposta del govern de Madrid, que analitzarà avui la situació després de la iniciativa independentista de Catalunya, el Consell de Ministres, com dèiem, doncs analitzarà avui la situació davant de la iniciativa independentista de Catalunya després que el Tribunal Constitucional hagi acceptat la petició del govern de suspendre aquesta iniciativa. El cap de govern, Mariano Rajoy, president del Palau de la Moncloa, l'habitual reunió del Consell, que va tenir aquesta mateixa setmana una sessió de caràcter extraordinari per aprovar el recurs davant del Tribunal Constitucional relatiu a la suspensió de la resolució que va adoptar el Parlament de Catalunya i que va presentar Junts pel Sí i la CUP. Teníem doncs, aquests dos temes. D'una banda, ara torna a haver-hi aquestes negociacions. La CUP establia tres eixos per poder establir un nou govern a Catalunya amb el seu suport a Junts pel Sí, i un dels quals ja ho havien avisat és que no hi hauria l'acció d'Artur Mas. Un segon eix és se situa doncs, d'alguna manera en tot el tema d'ajut social i que ha de ser un eix principal. I aleshores l'altre doncs, estableixen doncs, aquesta ruptura del que ha estat ara fins ara l'establishment democràtic, en què s'han de superar certes tradicions parlamentàries que hi ha hagut fins ara. Primer de tot, Tribunal Constitucional. Tenim avui a Madrid doncs, l'anàlisi per veure, després de l'acceptació del Tribunal Constitucional, doncs, aquesta petició que feia el govern espanyol. On ens conduirà tot això? Quina previsió fem? Cara de reflexió ara mateix aquí a l'estudi.
De fet, jo crec que Catalunya ha de seguir el seu camí. El camí que han pres, clar, tot el que fas a la vida, tot, de qualsevol àmbit, té conseqüències, perquè la vida no és res més que una successió de conseqüències de coses que han anat passant. Algunes són bones, altres són dolentes, però si tu has pres una decisió a la vida, a la que sigui, has de ser conseqüent amb tu mateix també, i aleshores has de seguir endavant. És això, en principi, el que s'ha d'esdevenir a través del Parlament de Catalunya. La decisió que s'ha pres, doncs ha de tirar endavant i tindrà conseqüències, algunes negatives, irreactives per part d'Espanya, del govern espanyol. Bé, ja se sap, però es tractava d'això, oi? Si no, no cal sortir de casa, sinó si quan cauen quatre gotes, doncs ja tornes cap endins. El diumenge hi ha una manifestació davant del Parlament. Això ho ha convocat l'Assemblea Nacional Catalana. Evidentment és una pressió als polítics. Em consta que als polítics no els hi agrada gens aquesta convocatòria, perquè se senten pressionats, però la societat té dret a fer el que vulgui. Clar que té dret a pressionar els polítics i els partits i tot. La societat fa el que vol i ningú li ha de dir si pot o no pot manifestar-se. Que no els agradi, d'acord. Que el seu mal no vol soroll, sí, d'acord, també. També aquestes coses volen tranquil·litat. Però tranquil·litat no vol dir eternitat. De manera que hi ha cada dia que passa, que nosaltres parlem, perquè això als catalans ens agrada molt, no? Bla, 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 parlar, però a l'hora de fer això no es tradueix gaire en coses importants. Cada dia que passa, mentre nosaltres parlem i ens barallem entre nosaltres, i hi ha picabaralles, els altres no dormen. Els altres no dormen ni una hora de les 24 del dia. I tot el temps que dediquen a treballar és per treballar en contra de nosaltres, de les decisions que prenguem. Aleshores, sí, clar, si el teu enemic no dorm, tu, si et dediques a picar baralles internes, li estàs donant un marge de joc extraordinari. Cada dia que passa és un temps perdut que no s'avança a les conseqüències que vol desenvolupar l'estat espanyol. De manera que la pressió aquesta del Parlament el diumenge serà una reacció absolutament lògica i natural de la gent que ja està prou, ja està cansada de picar baralles internes i vol resolucions, coses... Hi ha d'haver-hi generositat per totes les parts. En aquest cas són dues parts, no? En definitiva, no és gaire cosa. Si fossin, se'n podria ser una olla de grills, que hi hagués molta gent, però escolta, només són Junts pel Sí i la CUP. No hi ha més actors. De manera que no ha de ser tan difícil.
Sí, el que passa és que, diguéssim, evidentment, aquesta manifestació no va dirigida a Junts pel Sí, sinó que va dirigida contra la CUP.
Es podrà viure això, així, sí.
Això és evident, així. Perquè l'Assemblea Nacional no ha votat la CUP, justament.
No, però hi ha gent de la CUP, eh? A l'Assemblea, sí.
Bé, sí, algú, sí. Però vaja.
Sí, sí, ja, ja.
Sí. Vull dir, és una mica, diguéssim, és això. No, a veure, jo penso que hi ha diverses coses, diguéssim. La primera cosa és que el que va ser la declaració aquesta és una declaració d'intencions, no és una declaració, diguéssim, allò executiva, immediata i demés, sinó que el Parlament diu el que haurà de fer el proper govern, no? Però en tot cas és el proper govern qui haurà de fer-ho. Aleshores, doncs, el tribunal el que diu és de que això, el proper govern no podrà fer-ho, no s'ha posat contra el Parlament. I això a Madrid, diguéssim, a més ha sortit alguns articles de la premsa de Madrid que ho han discutit, no? Diguéssim, a veure si realment el tribunal es pot posar o no es pot posar sobre una declaració que faci el Parlament, sobretot en vista de lo que havia passat en la declaració anterior de sobirania i això, no? És a dir, o hi ha un respecte en el Parlament a tot el que es digui, el que es debati i el que de més, o llavors, diguéssim, esclar, les bases de la democràcia queden molt malmeses. No? I aquesta vegada sembla que ho han entès més així i que, per tant, l'actuació es farà quan hi hagi uns primers actes que vagin en contra, no declaracions d'intencions, que queda com una cosa així molt en l'aire, no? A veure, en quant a l'altre, jo penso que és clar que l'important és arribar a forjar una majoria de 72. Això és el que realment és important, no? No que, diguéssim, ara circumstancialment, ràpidament, diguéssim, doncs elegim un president i formem govern. Si hem de trigar 15 dies més, triguem 15 dies més. Perquè quan arribem al final d'aquests 15 dies, la majoria no sigui de 60 més 10, sinó que realment doncs, ja sigui una majoria de 72 que puguem dir que la cosa està molt més consolidada. I per tant, home... Vull dir, deixem que parlin, deixem que negociïn, deixem que facin i no passa res. I jo penso que aquesta pressió, diguéssim, de l'Assemblea, ja sé que hi ha gent, diguéssim, que té pressa, però tampoc ens vindrà ara de 15 dies,
Hem vist ja alguns canvis en el discurs aquests dies, sobretot abans de la segona votació teníem alguns canvis de discurs, sobretot pel que fa al president Artur Mas. Alguns deien, és que ha fet un gir cap a... deixant una mica la postura més, no sé, liberal que acostuma o que seria més adient o el que ens té acostumats el president cap a un discurs més socialdemòcrata, entenem ja per adaptar-se doncs, o intentar adaptar-se al suport de la CUP, una postura doncs, que en aquesta negociació que hi havia dimecres també els oferien aquella fórmula del govern coral per rebaixar una mica la presència o el poder, diríem, en el cas que fos escollit Artur Mas com a president i que tampoc això va arribar a cap pacte. Ens queda ara fins al dia 9 de gener, que és el termini per formar govern, si no, doncs ja hauria d'haver un altre escenari. Deia el Domènec, doncs paciència, que no ens vindran de 15 dies, però no sé si ens podem veure en una situació doncs d'atur, en el sentit de que no avancin les posicions, perquè al cap i a la fi la paella, el mànec de la paella la té la mateixa agafada a la CUP, perquè només depèn doncs d'un canvi o d'un plantejament d'aquesta formació perquè es pugui formar govern. Però és que també és veritat que almenys la sensació, si no baixa algú del burro, podríem dir, doncs no sabem si veurem futur o ens presentem el 9 de gener amb un altre escenari, que també podria ser realista.
Sí, el problema no és que el mànec de la paella el tingui la CUP, sinó el problema és qui li ha donat el mànec de la paella no el CUP. Diguéssim, a veure, si realment el president Mas hagués estat una mica més, no sé, més actiu, avui dia en tindria 63 i no el dependria de la CUP. A veure, que no l'hagi votat més gent no és culpa de la CUP, A veure si ho aclarim, això, perquè és que al final sembla, diguéssim, que la CUP tingui la culpa de tot, i no.
No,
la CUP no té la culpa.
No té la culpa, té també.
Circumstancialment, i sense que ells s'ho proposessin, els hi han donat el mànec de la paella. Però els hi han donat, perquè ells, diguéssim,
el
no
tenen,
pensaven
tenir-lo.
D'acord, el tenen. Però, diguéssim, ells no comptaven amb tenir-lo, Es comptaven ser una força minoritària en el Parlament, etcètera. Vull dir, doncs, bueno, val, les circumstàncies ens han anat així. Però, en fi, a veure, jo és ho he dit moltes vegades, diguéssim, l'Assemblea Nacional, l'Òmnium i demés, no ha fet proselitisme. Ha fet misses cantades pels mateixos que ja hi van normalment, diguéssim. És a dir, ha fet litúrgia pels convençuts, però no ha fet proselitisme. I aquí, en fi, diguéssim, doncs ens hem de pensar una mica en que el que cal és fer proselitisme.
Però què seria proselitisme?
Aconseguir més votants.
Ja, però, simplement. Sí, clar, però això és fàcil de dir. Però aconseguir més votants, la gent no la pots agafar pel clatell i dir-li, escolta, vota això. Vull dir,
no, evidentment, clar. Però la pots convèncer, pots fer actes, diguéssim, per convèncer la gent.
Ja s'ha fet,
Jo torno al mateix.
Per tot arreu.
Sí, a veure, quants actes, per exemple, aquí a Sant Cugat s'han fet a la carretera de Cerdanyola? O s'han fet a les Planes?
Se'n van fer d'actes. El que passa, no necessàriament de partit, sinó d'entitats que fan coses,
sí.
Però a vegades és que la gent que va, no aquests actes, a tot tu saps, que els actes que siguin culturals són quatregats sempre, llevat que vingui una figura mediàtica, que aleshores passa, però sabem com funciona.
Sí, però hi va
pots treure la gent de casa per força.
Esclar, diguéssim, mentre hi vagin els convençuts no hi ha manera. Vull dir, el que has de fer, diguéssim, és ampliar la base social, i si no es fa, diguéssim, unes accions per ampliar la base social, ja sé que és complicat, però vull dir, a veure, és l'única manera, diguéssim.
Sí, però el món, la societat funciona d'una manera que només es mou per coses que siguin veritablement sensacionalistes, llevat d'unes minories. Però qualsevol àmbit, el món de l'espectacle, el món de la cultura, el món del teatre, per exemple. És a dir, si aquella obra té una figura mediàtica que surt a la tele i no sé què, resulta que hi va tothom perquè tothom la vol veure, independentment de vegades de l'obra, perquè hi ha obres que francament són horroroses, però és que no hi ha qui les feia, qui la fa, és aquella persona, aquella senyora que està... Vèncer això, aquesta desídia, costa moltíssim. I si a sobre entres en el terreny polític, clar, qui va? Els convençuts. Perquè si no són convençuts, costa molt, i que a vegades quan veus alguna cara nova dius, mira que bé, aquesta persona que normalment no veia actes d'aquesta mena, aquesta vegada ha vingut. Però clar, gairebé podries dir els noms d'aquests desconeguts, no? Perquè són anecdòtics. I costa molt, doncs això, i al final deixes, clar, al final ve el dia de les urnes i encara hi ha gent que diu, a mi no m'han explicat res de tot això, escolti, perdoni, i vostè què ha fet per assabentar-se? Perquè vostè té una obligació, no, també? O què? Mira la tele i, clar, si potser veu Telecinco, diu, és que a mi no m'ha assabentat ningú de res. Home, clar, mira Telecinco, potser que canviï de canal. I alguna cosa més, a la televisió. Per exemple, hi ha una cosa que es diu en canals més entenimentats i menys nacionalistes espanyols que renden el cervell i que diuen una altra cosa.
Això estic d'acord. Però, de totes maneres, a veure, diguéssim, els resultats han sigut els que han sigut i és evident que, diguéssim, doncs s'ha d'augmentar la massa i, per tant...
Però aquest argument, per exemple, dius, esclar, que Junts pel Sí hagi tingut 62 diputats en lloc de 63 o 64, evidentment, no és culpa de la CUP, clar que no caldria si no, però també cal tenir en compte una cosa, que la CUP només tingui 10 diputats en comptes de 62 com té Junts pel Sí, no és culpa de Junts pel Sí.
Uh-huh.
Perquè la CUP podria tenir 62 diputats, igual que Junts pel Sí, oi que sí?
Difícilment,
bé,
però bueno.
No, no, bé, però quan s'usa les... Per què no?
No, home, difícilment.
No, perquè les seves opcions són tan respectables com una altra.
Tenen un ideari, diguéssim, que difícilment aconseguiran mai 62 diputats, home, això és evident.
D'acord, perquè la societat no és pròpiament comunista, doncs, ni tota és anticapitalista, etc. Però, en plantejament, quan et presentes a unes eleccions,
sí,
és per guanyar-les, no per dir, no, jo em conformo amb tenir 3 diputats.
No, tu saps que hi ha una sèrie de partits petits que l'única cosa que pretenen és tenir una presència, diguéssim, en tot cas, en el Parlament, però no pensen guanyar les eleccions.
Això
perquè
saben, paper...
són perfectament conscients de les seves limitacions.
Però aleshores és el paper que va fer sempre Iniciativa. Per això sempre agafava les faldilles del PSC. Perquè sola, i ara ha hagut de fer marca blanca perquè no sortia ni tan sols. Però jo crec que quan entres al Parlament has de tenir més aspiracions, que dir, no, jo mentre estic aquí pugui tenir uns minuts per dir la meva i ja en tinc prou. Home, cony, que no és això, no? Cal alguna cosa més. Però de tota manera, a veure, l'important és el consens, no? Aquí es demana consens entre Junts pel Sí i la CUP, d'acord? El consens és important en aquest cas. El consens... sempre s'aconsegueix per mitjà de la generositat de les parts que en litigi, o que dels interlocutors. Uns pensen una cosa, uns altres unes altres. Cal generositat, inevitablement, perquè s'ha d'anar cedint, tots dos han d'anar cedint. Si escoltem el discurs que va fer el president Mas, sembla que va ser el dilluns, allà es notava... de fons, la veu de la CUP, que Déu-n'hi-do, el que demostrava que hi havia hagut concessions inevitables i lògiques en les converses, perquè no era la música pròpia de Convergència ni d'Esquerra, etc. Es notava els temes que són capdals per la CUP i que amb els quals jo m'identifico perfectament en aquest sentit. Per exemple, el tema de les dones maltractades, es notava tot això, però era un discurs... No dic que Convergència estigui a favor, ja ha fet polítiques, però... l'èmfasi tan fort es notava que hi havia la veu de la CUP. Molt bé, voldria dir que hi ha hagut comunicació, que hi ha hagut negociació i que hi ha hagut concessions per amb dues parts. Ara bé, quan s'arriba a un punt mort en què resulta que la cosa no avança i cal avançar perquè s'han tancat en aquella habitació i d'allà han de sortir amb una decisió presa, no pot ser que allò fracassi, i no hi ha manera de sortir-se'n per aconseguir un consens, jo crec que entre demòcrates l'única possibilitat que hi ha és votar. És a dir, si aquí estem unes persones i no hi ha manera que ens posem d'acord, al final el que ha de preval... com que som demòcrates, sinó que anem a bufetades. Doncs votem, i que passi el que passi. Es fa una pregunta i que un digui sí o no, i tal, no?
Però en quin sentit ho dius això?
En el sentit del president Mas, que és el punt, sembla que és el punt de fricció màxim, no? Que tot això, molt bé, perquè a mi feia una mica de vergonya...
Però
també.
Aquesta pregunta li faries a la CUP, entenc.
No, tots.
A tots.
A tots han de votar. Uh-huh. Aleshores, tu, el que passa és que, atenció, allà no et presentes com el teu propi nom, sinó com a representant polític de la societat en funció dels vots que t'ha donat, no? De la carta blanca que t'ha donat amb els seus vots. I a l'hora de la negociació, la vida és així, en la democràcia. No poden pesar igual, no pesen igual... negociar amb 300.000 vots al darrere que amb 1.600.000. És així. Si hi ha consens, no hi ha problema. Però si no hi ha consens, al final dius, bé, el que no pot ser és que els teus 300.000 vots al darrere condicionin...
Per això no funciona així. No funciona així.
Doncs aleshores què?
No, perquè, diguéssim,
no,
això és un conjunt de tot el Parlament. Ara no pot reduir, diguéssim, que el problema aquest només es redueix a dos partits, perquè els altres ja els hem descartat com si no fossin en el Parlament. A veure, si justament el problema és perquè hi ha els altres, Si els altres votessin que sí, diguéssim, la CUP ja no tindria, diguéssim, totes aquestes dificultats. Ara, si tu dius, jo tots els altres ja no vull saber-ne res.
Però la CUP és independentista.
Bueno, vale, d'acord. Bueno, d'acord, però...
Això que li diguin a Passos Coelho, a Portugal, clar, que li han tret el...
Clar, però a veure, diguéssim, la CUP està, diguéssim, no sé, diguéssim, el seu legítim dret de dir, d'acord, nosaltres, diguéssim, votarem, però no votarem la figura del Mas, volem una altra persona, vull dir,
sí, veure, tot el dret,
això no ho pots impedir.
No, no, dir, clar que no, home, impedir no.
Ni pots, diguéssim, dir, ara ens posem tots junts, esclar, nosaltres sabem que som 62 i els altres són 10, ara farem una votació, com que nosaltres en traurem 62 i només vosaltres 10, doncs, en fi, el Mas president diu, hòstia, dir, no. La votació és entre tots els partits, sí. No entre la CUP i el d'això. No,
en aquest cas, no.
No,
perquè la negociació l'estan fent Junts pel Sí.
Això és trampa.
No és trampa.
Això és trampa.
No és trampa.
Evidentment que és trampa. No em diguis
no, que... No, perquè la negociació l'estan fent la CUP i Junts pel Sí. No la fa ningú més.
Saludem al Roger Li Padró, que s'incorpora a la tertúlia.
Hola, bon dia. Jo, mentre estàveu dient això, estava pensant una miqueta en la fumata blanca. Què passa quan es colleixen papa? Al final, tothom està pendent de la fumata famosa, no?, i tradicional del moment en què s'escolleix o no. És clar, ara, com dèieu, estava escoltant atentament, m'he incorporat ara, perdoneu. Realment ara la cosa està al màxim de tensió. Hi ha un sector que té molta pressa, el Junts pel Sí, que té molta pressa, i es nota, i estan nerviosos, i és lògic, i també ho està el seu electorat, la gent que va votar o que van votar a Junts pel Sí, i sembla que donen mostres de molta tranquil·litat i molta calma els de la CUP, que no crec que sigui així, perquè també els interessa, per la part que els hi toca, per fer efectiu el seu programa electoral, que era un programa, això, com molt avantguardista, com molt progressista.
I en principis irrenunciables, pel que hem vist.
Exactament. I llavors, clar, és delicat el tema. I no es tracta tant de baixar del burro com de que es facin efectius les promeses electorals d'un i d'altre lloc. Clar, a veure, jo com a ciutadà dono confiança, una part de confiança com a ciutadà al grup que jo vaig votar. I entenc que aquest grup, de forma consensuada, buscarà algun tipus d'acord per tirar endavant aquesta oportunitat històrica que tenim en aquests moments. I d'això jo crec que tothom n'és conscient. I, Domènec, quan tu dius que tothom hi està implicat, tothom hi hauria d'estar implicat, tant de bo fos així, que tots els altres partits que en aquests moments voten que no, en algun moment s'impliquessin i també fessin possible, ja no dic la investidura, sinó tirar endavant el projecte que ens porta cap a la independència de Catalunya i que, per tant, que fes de Catalunya un estat independent, que és el que, a veure, ens agradi o no agradi a un sector de la població i també del Parlament, és cap on estem abocats.
Però estan implicats des del seu punt de vista, entenc.
Exacte, exacte. Però
legítimament, si no hi estan d'acord amb aquest procés, també entenc que el que no faran seran concessions a... Per, entenc jo, per tirar endavant un govern en el que no hi creuen, perquè si...
No, està clar, està clar que no ho faran, sí. però jo crec que en aquests moments... a veure, tampoc ens hem de posar nerviosos, s'han de posar nerviosos. La CUP s'agafa el seu temps, i crec que és lícit, i ho pot fer, malgrat les pressions que reben de periodistes, dels votants del Sí, dels mateixos parlamentaris del Sí, i de tothom, i del mateix Mas, que ahir mateix estava nervioset, el Mas ahir estava molt tens, i fins i tot, escolta, demaneu-me coses perquè estic disposat, i segur que la cosa, almenys de cara en fora, una miqueta va per aquí, no? Donem temps, no passa res. A veure, el temps...
La Rosa Díaz...
Donem una mica de temps.
La van elegir a la quarta votació,
Sí.
A la quarta votació. Ara en portem dues aquí només, Vull dir, o sigui, tranquils.
No passa res.
No passa res.
Jo crec que no ens hem de posar nerviosos. Jo crec que, calma, estic segur que arribarem a un acord. Estic completament segur. L'altre dia parlava, i ha tornat a sortir aquesta setmana, perdoneu, lo de les vicepresidències, en algun moment, que ha tornat a planar allò... aquest és un dels molts exemples, és una de les possibilitats i segurament que n'hi deu haver moltes, que planen i que, per tant, pot fer que ajudin també a arribar a un tipus de consens. Que ens agradarà més o menys als votants? Bueno, potser sí, però el cas és que ara es posin d'acord ells i que ho facin amb els tempos que calgui, que s'agafin els temps que calgui. Jo crec que no ens hem de posar nerviosos. No,
hi ha un tuit molt divertit que diu: sempre ens queixem que els partits polítics no compleixen amb els programes. Diu: ara que hi ha un partit que compleix amb el programa, justament ha de ser en aquest moment.
Bé, no, sí, però en el programa de Junts pel Sí hi havia que el candidat era Mas.
Sí, sí.
I jo vaig votar això. Sí, sí, sí. I jo vull que es compleixi això, perquè sí, jo vaig votar. Sí, sí. El meu vot no és una porqueria, però
el de la CUP hi ha el contrari.
Sí, exacte.
Per tant,
sí, però clar, és que resulta que la meva opció, que és la de moltes persones, té 1.600.000 vots. I l'opció de l'altra en té 300.000. I, nois, la vida és així.
Però no ho comptes bé, insisteixo, no ho comptes bé.
Sí.
Diguéssim, ni el PP, ni Ciutadans, ni el Partit Socialista van dir que votarien el Mas. Per tant, estan tots en contra del Mas.
No.
I, per tant, els has de sumar,
no,
també.
No,
sí que
no,
els has de sumar.
No, diré per què.
Sí
no, diré per què. Et diré per què. Perquè, no, perquè el projecte de país, el procés català, que en diem el procés català,
sí,
és un procés que es manté viu, gràcies a que hi ha Junts pel Sí, que l'integren Convergència i Esquerra, i la CUP. Són aquests tres partits els únics que volen que aquest país sigui independent.
No, Víctor, els altres són tan catalans, diguéssim, com nosaltres. I, per tant, diguéssim, se'ls ha de respectar, diguéssim, el seu vot. I tot el que vulguis. Diguéssim, si haguéssim aconseguit el 50%, les coses foren diferents. Però no l'hem aconseguit, doncs l'hem cagada.
No,
i hem de fer proselitisme. I torno a lo mateix. Hem de fer proselitisme. No. A veure, jo ho he dit moltes vegades.
No estic gens d'acord.
Si el Rajoy hagués permès el referèndum. Ara fa 3 anys, quan hi va haver la primera gran manifestació, l'hauríem perdut de ple.
Sí.
I aquest tema no ho podíem discutir en 10 anys, segons les lleis aquelles del Canadà, etc etc. Ja està.
Però
va ser ell qui va badar, no vam ser nosaltres.
Va
ser ell qui va badar.
Però la realitat és una altra.
La realitat és que no hem arribat al 50%. Aquesta és la realitat.
Això no és veritat. No és veritat. No és veritat. És que aquest és el discurs que fa el nacionalisme espanyol, representat pel búnquer, que és el PP, Ciudadanos i el Partit Socialista. I, a més, hi feia vergonya veure que tot el Parlament, llevat de Junts pel Sí, estaven tots d'acord. I a mi em feia vergonya que la senyora Arrimadas, si jo fos de la CUP, m'haurien enrojolat el rostre, veure que em feliciten per la meva decisió. Perquè no pot ser que l'independentisme i el nacionalisme espanyol votin junts en contra d'una persona que justament és el president que ha arribat més lluny de tots els presidents que hem tingut, ha portat aquest país més lluny del que ningú havia gosat fer. I és una persona que està encausada, que pot anar a la presó, i tots aquests no aniran a la presó, ells no aniran a la presó. O millor, que això mereix un respecte, per favor, d'una persona que diu que estarà 18 mesos i que se'n va. Té el dret d'arribar fins al final. Després, que vingui qui vulgui quan això sigui un estat. Naturalment que sí, i ho farem a les urnes. I si guanya la CUP i governa la CUP, doncs guanyarà la CUP i governarà la CUP, i això s'haurà d'acceptar perquè serà absolutament legítim. I si no, doncs mira, cada 4 anys, com tots fan tots els països. Ara bé, els partits nacionalistes espanyols defensen la nació espanyola. Hi ha uns partits que defensen la nació catalana. No és veritat que no hi hagi un 50% d'independentistes, que hàgim quedat per sota. Això no és veritat, per una raó molt senzilla, perquè no s'ha celebrat un referèndum. I mentre no se celebra un referèndum, no es pot dir que no hi ha un 50%. No el deixen fer perquè no es vegi que hi ha més d'un 50%. Perquè si es fa un referèndum, la gent no vota en clau de partit. Junts pel Sí, la CUP, PSC, etc. La gent diu sí o no. I, noi, això canvia radicalment, perquè aleshores és veritat que hi ha, entre aquests partits del no, hi ha gent que ells sí són independentistes. Però ja hem vist què va passar a Catalunya Sí que es Pot, no? Que quan algú volia votar a independència i no estava d'acord amb aquell no, doncs li van dir que expedient i expulsat, si tirava endavant. Bé, d'això se'n diu, jo d'això no en dic democràcia, en dic una altra cosa, no?
Una dictadura.
Val, doncs aleshores hi ha independentistes a l'altra banda, però quan la gent pot votar,
Llibertat de vot, exacte.
Llibertat de vot.
Clar que sí.
Es nota, aleshores.
Jo crec que és el que hauria... En aquests moments és el que hauria de ser.
Val, però l'independent...
Que el Coscubiel, el que sigui, hauria de tindre la llibertat de poder votar el que ell pensa i creu. I jo estic segur que hi ha molts diputats que en aquests moments aixequen la mà i diuen que no, que és que creuen en la independència, creuen en Catalunya com a país independent i que votarien que sí.
Val, doncs això però, és possible, clar, Rogeli, en un referèndum. En un referèndum. Per això no te'l deixen fer, perquè no es vegi, perquè no es visualitzi que realment hi ha això. I per tant, doncs, la situació és aquesta, en definitiva. Fem-lo i comptem. Mentrestant, estem fent el joc a l'Estat espanyol, que, veus, no heu aconseguit això. I a més, una altra cosa gravíssima, que em sembla, que era per anul·lar les eleccions, perquè només que hi hagi una persona que se li impedeixi votar, aquelles eleccions no poden ser vàlides en un règim de radicalitat democràtica. 200.000 catalans que viuen fora de l'Estat espanyol no podien votar. Això és indignant, indignant. És inadmissible. I no passa absolutament res. Per tant, dir que no s'ha arribat al 50% és inadmissible també, perquè no es pot comptar. S'ha impedit que la gent pugui votar. Això és gravíssim. És gravíssim. És que no 200.000, només que hi hagi una persona que se li impedeixi sortir de casa per votar. Però on som? A quina república bananera és aquesta?
El 20 de desembre això no passarà.
Al marge d'això...
Perdoneu, la passió...
Però sí, no passa res, ja és això, la tertúlia. Ja. El primer punt, precisament, atès que no es podia fer un referèndum, es va plantejar, i ara no sé si s'amaga o no, però es va plantejar aquestes eleccions en forma de plebiscit, i era l'opció, en què havia defensat prioritàriament els partits independentistes, però després també involuntàriament s'hi van sumar els del no, perquè l'endemà parlaven de blocs del no i blocs del sí, per tant, hi havia hagut almenys aquest plebiscit virtual. Però és el que diem, estem parlant i hem arribat a aquest punt perquè les matemàtiques no han sortit, al marge de que hi hagi o no que haguessin de valorar tot el tema de les votacions, en el sentit que hi ha gent que no ha pogut exercir el seu dret a vot. Això és un tema greu i això és un tema que també s'ha de posar sobre la taula. Però al marge d'això, el tema és, i això és el que deia una mica el Domènec Miquel, que les matemàtiques no han sortit i estem en aquest cul de sac. Ara, que ja veurem si negocia i avança i hem demanat calma i segurament pot sortir alguna cosa. Però bé, això és el resultat d'unes eleccions. Si hagués anat d'una altra manera, alguns deien, si hagués anat per separat, potser la cosa hagués anat diferent, no ho sabem. Això ja és sense ficció.
Mira, Joanmi, si poséssim...
Però el tema és el resultat.
Sí, però si poséssim mil espanyols en un camp de presoners... trigarien molt poc a posar-se d'acord per fer un túnel i fugir tots plegats. Mil espanyols. Si posessin mil catalans en un camp de presoners, cada presoner faria un túnel. Hi hauria mil túnels.
No,
jo amb aquest no vaig. Jo amb aquell no.
N'hi hauria 1.200.
Bé, al final... Exacte, sí. Per tant, al final els enxamparien a tots i no podrien fugir. Això és Catalunya. Així som els catalans. No serem lliures si ens barallem entre nosaltres, i que sí, que no, i els matisos. És que tu portes un jersei blau, no, és que jo el porto vermell, no, és que amb aquest color no podem sortir. Així, escolta, saps què? Pleguem. I ens quedem aquí tota la vida. Perquè tenim el reixat aquí davant, podem fer el forat, marxem, hem foradat el reixat i sortim. Però com que estem aquí discutint que això, al final el focus... t'enxampa i diu, ei, tots cap endins. I ja d'allà no surts mai més. Home, sisplau, tot això, hi ha tanta discussió que és a posteriori inevitablement, perquè en captivitat no pots resoldre absolutament res, perquè no ets amo de cap acció de les que puguis emprendre. Tot, des del punt de vista econòmic, tot. Estàs absolutament escanyat amb algú que està absolutament en contra de tot el que tu puguis fer. Què discuteixes més enllà de la llibertat? L'important és fugir i ser lliure, per fer tot això, per fer realitat els teus anhels. Dintre del reixat no podràs fer realitat els teus anhels. Ara, sí, pots passar-te la vida barallant amb els teus per reafirmar-te. No, és que jo sí que sóc d'esquerres, ui, sí. No, jo sóc encara més d'esquerres que aquell i tal. Sí, val, això és una discussió de captius. Ara, per això a mi em posa malalt tanta discussió, però mentrestant, nois, continuem sent, això continua sent Espanya. Doncs val, potser ja els va bé alguns, no?
Això, de tot això que dius, jo estic totalment d'acord, eh? I això el govern central ho saben.
Clar.
Ho saben que són així. Ens coneixen els catalans, ens coneixen molt. I saben molt bé que... Jo crec que sabien fins i tot que arribaríem aquí. Mira per on, eh? Deixeu-me que sigui una miqueta profètic.
Potser també, no tant, però vaja, però, sí, potser no tant.
Però arribat el moment, dius que, clar... Els catalans, los catalanes, era lògic que llegassin aquí, si entre ells no s'entienden. I és clar, ells són molt diferents. A Madrid, PSOE i PP s'entenen amb les qüestions importants, i si no, per millor
has
mostra...
Has vist en el debat al Parlament que passaven de puntetes entre ells? No es discutien entre ells, PP, PSC i Ciudadanos, com es respectaven?
Ara sembla que siguin una mateixa cosa, i pacten, no pacten, però avui dia estan molt d'acord amb moltes coses. Amb tot el que està passant a Catalunya, ells ho veuen pràcticament igual.
Sí, sí.
Fixeu-vos que lo de la unitat nacional que tant prediquen i tant es treuen de la boca, ho porten a la praxis fins a l'extrem. I nosaltres els hi donem la cullereta, els hi facilitem que puguin arribar aquí, no? Dius, home, aquí, quina enveja. D'altra banda, penses que a mi ja m'agradaria que a Catalunya fóssim una mica així, que en els temes transcendents, els temes importants, que quan s'ha de pactar temes sobre la pobresa, sobre la igualtat, sobre la dona, etc., arribéssim a consensos tan amplis com arriben ells, no justament aquests socials, perquè a Madrid els temes socials es tenen bastant més deixats que nosaltres mateixos, no? Sí. Però tant de bo que Catalunya tinguéssim aquesta capacitat en un moment determinat de trobar-nos i de posar-nos d'acord i tirar cap a una sola direcció. Però no ho tenim. Ens passa el que dius tu.
Arribarem en 6 minuts a les 10 en punt. Canvio radicalment de tema, perquè d'això en parlarem. Ens queda encara molt, molt de curs. Ahir teníem una taula rodona de la Comissió Operativa de Síria al Casal de Torreblanca. En ella doncs, hi havia el membre de la Universitat Internacional de la Pau, el José María Perceval, que traia algunes conclusions. Dic això perquè precisament és un dels temes que jo crec que és dels més greus que estan ara passant a la Unió Europea en el conjunt. Ahir coneixíem Suècia, aixecava també doncs, barreres a les seves fronteres. Eslovènia ho feia amb Croàcia. Una de les conclusions que va arribar a la Unió Europea en aquesta setmana és que havia de donar doncs, suports econòmics al conjunt dels països de l'Àfrica doncs, i del Mitjà Orient doncs, que en aquests moments són els que estan d'alguna manera provocant, malauradament, per motius segurament bèl·lics, els moviments migratoris cap a Europa. I portem així des de l'agost... hem tingut algunes, aquí s'han cuat una conseqüència positiva, hi ha hagut aquestes 45 persones que s'han ofert doncs, a implicar-se en aquest projecte, però tot i la problemàtica del que està passant, que fins i tot provoca plantejaments al Regne Unit de continuïtat o no a la Unió Europea, aquest tema també ha entrat en un cul de sac com el del Parlament de Catalunya. Vull dir, els dies passen i passen i passen, i això no se soluciona. No sé si allò que deien alguns sobre les teories de la comunicació, no? que massa impactes de vegades ens fa la pell molt més resistible i aleshores doncs, ja no ens afecta segons quins temes perquè els normalitzem. Què ens està passant a nivell de societat? Perquè això no ara mateix, una mica com el Parlament, no es veu massa a l'horitzó amb aquest tema.
Això és veritat, fa molta... fa vergonya, produeix vergonya aliena, provoca vergonya aliena veure com estan construint murs, siguin de filferrades o de mil maneres, i com i gairebé hi envien allà destacaments de policia i exèrcit i tot això, com s'estan blindant, perquè justament l'esperit en principi de la Unió Europea no era aquest, oi? Era d'una certa fraternitat i a més, doncs, es considera que és la part més avançada del món en drets democràtics i tal, i per tant amb humanitat, i es tracta tota aquesta gent com si fossin bestiar, pitjor, no? En alguns casos és humiliant. I diu molt poc de la Unió Europea. Una Unió Europea construïda d'aquesta manera té molt poc futur. Molt poc futur.
Jo no vull estar a Europa si Europa és això. No hi vull ser. Si Europa és una unitat econòmica...
S'ha convertit en una picabralla econòmica
aquest
tema.
No hi vull ser.
És que va néixer així, eh?
Jo vull que Europa sigui l'altre.
No és espiritual, el fonament de la Unió Europea, és econòmic.
A veure, llavors tot el tema dels passaports i de les fronteres obertes i tot això, de què ens serveix? Per no ensenyar... Si jo vull anar a Alemanya, a mi no em cal ensenyar el passaport. Molt bé, d'acord, sóc europeu i puc transitar lliurement per Europa i això m'està molt bé. Però escolta, a la que tenim un problema de solidaritat, de gent que ho necessita, i jo m'he posat, permeteu-me, però en algun moment m'he posat a la pell d'aquesta gent, veient-los a la televisió, perquè és els únics referents que tinc, a part de la premsa.
Ara l'hivern és dramàtic.
I home, aquesta gent ha anat cap al nord, fot un fred que pela allà dalt. Aquella gent allà s'ho estan passant molt malament, no mengen. I a sobre vas veient la policia que va crear murs i valles metàl·liques aquelles que van fent. Això és indignant. Això va contra els drets humans. Això no ens ho mereixem nosaltres, la gent que tenim una mica de sensibilitat, jo em conto entre ells, que estigui passant això. Jo no vull aquesta Europa. L'Europa, repeteixo, únicament econòmic, que em soluciona, del món econòmic, no m'interessa. M'interessa aquesta Europa també més humanitària, acollidora, i que dona servei, i ajuda a la gent que ho necessita.
La imatge d'aquella periodista jo puc trobar... fent la travanqueta a un refugiat, no, que és simbòlica, perquè, evidentment, no tots els periodistes fan això, ni molt menys, però, però és una imatge... és que diu molt, perquè demostra el menyspreu absolut per al drama humà de que tota aquella gent, no? Li fas la travanqueta com si fos, no sé, com si fos un cadell que corre i el nen juga, no? Em semblava tan bèstia, tan immoral, és per agafar aquella persona que, evidentment, se li ha acabat la feina, no? Perquè, escolti, vostè no representa la nostra empresa, perquè allò és horrorós. Però és que aquesta actitud no tan manifesta, sembla que sigui la mateixa, una mica, dels governs, no?, implicats.
El que passa és que, no sé, ara que vaig estar a Croàcia i, a més, hi ha en el Museu Arqueològic de Zagreb, hi ha un mapa de les immigracions, dels grans moviments dels bàrbars del segle VI, i són exactament les mateixes rutes que hi ha ara. Vull dir que, per tant, el que estem és davant d'un fenomen que no és la primera vegada que passa i que, diguéssim, doncs, en aquests moments va tenir conseqüències, doncs, també força dramàtiques per
doncs,
l'Europa.
Doncs, podem ser aquí,
que arribem... Perdona, sí. Només, per tant, Domènec, és important que el món demostri que ha avançat alguna cosa, no? Mm. És a dir, que en el segle XXI no podem reaccionar com reaccionaven abans, amb aquelles barbaritats.
Sí, però tornem fent el límit, eh?